En sessió de Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Olèrdola, celebrada fa uns dies, s'aprovaven les sol·licituds d'ajuts que demana l'Ajuntament d'Olèrdola per aquest 2023 dins del catàleg de serveis que ofereix la Diputació de Barcelona als municipis. Ens volem centrar ara a conèixer els aspectes, els recursos més rellevants que ha sol·licitat en l'àmbit de Medi Natural l'Ajuntament d'Olèrdola i per això conversem amb la regidora d'aquest àmbit de l'Ajuntament, la Mireia Mancera. Aquí saludem. Mireia Mancera, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer d'entrada hem de dir doncs, que la Diputació a vegades és una idea recurrent que està al costat dels municipis, és com un mantra que sovint s'acostuma a repetir, però això s'expressa, per exemple, de manera molt concreta amb aquest catàleg de serveis. D'entrada ho hem de valorar així, no? La Diputació sempre ofereix moltes possibilitats per obtenir recursos que ajuden als municipis.
Sí, és així. La Diputació ofereix una sèrie de subvencions en forma amb tres tipus de formats per nosaltres, sobretot molt destinat als ajuntaments petits i ens comarcals o supramunicipals, i per als ajuntaments com ara nosaltres de menys de 20.000 habitants, doncs és quasi una sol·licitud necessària i amb la que esperem anualment que arribin al catàleg que convoquin el catàleg perquè són ajuts de tres tipus. Tenim ajuts econòmics, que a vegades no són grans aportacions, a diferència que la Generalitat o el Fons Europeu, que fa parlem de milers d'euros, però són petits ajuts amb els que continuem quasi de forma sistemàtica, periòdicament. Després, ajuts tècnics, que això està molt bé perquè ens ajuda molt a omplir a vegades aquesta deficiència o aquesta limitació de recursos tècnics que tenim, amb el sentit de que som la població que som, tenim els recursos que tenim i voldríem fer projectes, però ens falta poder disposar d'aquestes hores per tal de gestionar aquests projectes i a la Dipos robar. I després està el recurs material, que bueno, és quan la Diputació et posa servei teu en concepte o en caràcter de préstec o sense aportació econòmica, doncs una sèrie de materials o tallers per tal de fer algun tipus de sensibilització ambiental, per exemple, en el cas de Medi Natural.
Anem a pam, si li sembla, anem a aquests recursos que ara ha sol·licitat per aquest 2023 l'Ajuntament amb Medi Natural. Un entenem que és important per la visió estratègica que conté, un que té a veure amb la gestió de les comunitats energètiques, d'una comunitat energètica al municipi. Ens ho explica?
Sí. Sí, així com a de totes les sol·licituds que hem presentat dins del catàleg 23 de la Diputació de Barcelona, la que volem destacar és un recurs tècnic que consisteix en tot el suport tècnic a la redacció de documentació per tal de elaborar una comunitat energètica o un mecanisme similar per fer la transició energètica cap a energies renovables. Això vol dir que disposaríem de tècnics amb especialitat en aquesta àrea, que el que faria seria estudiar el nostre municipi, presentar-nos quin és el sistema o comunitat energètica o similar que s'ajusti més per tal d'abastir al màxim, si no és la totalitat, doncs al màxim de la nostra població. I a més, no solament es queden en fer una proposta de quin és la comunitat que més s'ajustaria o el sistema que més s'ajustaria, sinó elaborarien inclús el pla de negoci, com funcionaria aquesta nova empresa público-privada o pública, on hi ha participació ciutadana, això és el que interessa, la participació ciutadana, o bé un sistema públic, i a partir d'aquí també supervisen el que és la instal·lació, en el cas que s'executi també el projecte, també supervisen aquesta instal·lació.
Perquè, de manera resumida, què és el que hem d'entendre per comunitat energètica? Sota aquest concepte, què és el que hem d'entendre?
La comunitat energètica vindria a ser una figura jurídica que podria ser de constitució, bueno, hi ha les figures privades, no? Com si una persona particular es posa plaques a casa seva, no seria una comunitat energètica, sinó seria un privat que utilitza un sistema de plaques per fer un autoconsum, per exemple. I en el moment en què aquest particular, per exemple, posa a disposició d'altres particulars amb una certa distància l'ús de les seves plaques per tal de fer un autoconsum o bé fer una acumulació d'aquesta energia per tal d'utilitzar o després invertir i revocar cap a la xarxa perquè hi hagi un retorn econòmic, aquí es genera una comunitat energètica. Hi ha diferents figures de jurídiques i no solament la privada, sinó ara està molt es parla molt de la figura de fer-ho públic i introduir la figura público-privada, on hi ha participació local amb fons públic i una participació ciutadana. Però aquí hi ha molts, bueno, es parla molt, però encara hi ha moltes flecos, molts fonaments i conceptes jurídics que s'han de treballar molt, perquè com a tal, com a figura jurídica, implica deures, implica obligacions, implica participacions, implica pues, aportacions econòmiques, repercussions, quins percentatges o no de consums i com es gestionen aquests consums. Doncs tot això és molt complexa, perquè a vegades, si dintre d'una mateixa comunitat de veïns hi ha moltíssimes discrepàncies, ara afegim que hi ha una part pública, privada, quina part posa de cada cosa, com s'arriba a distribuir i agafar tota aquesta energia, a quin preu es ven, si és que necessiten vendre perquè hi ha una acumulació. És molt complexa i davant d'aquesta complexitat, per això ara demanem la primera fase un estudi. Sí, tota la part d'estudi, de projecte, de propostes, és el que demanem ara.
Amb aquesta idea d'avaluar si és possible des del territori, en aquest cas des del municipi, generar, distribuir i comercialitzar la pròpia energia generada per l'Olèrdola, en aquest cas.
Bueno, d'entrada, el projecte és, pensem, a nivell local. No descarten, dintre del que és la descripció d'aquest servei, no es descarta la possibilitat de fer unes instal·lacions on hi hagi col·laboració intermunicipal, perquè al final acabem una miqueta optimitzant els recursos públics. Llavors, això encara és com més complex encara, perquè si afegim una figura pública o privada, i a més que implica diversos municipis, doncs ja és una mica, encara imaginem, no?, la complexitat de tot això. Però si pensem només en l'Olèrdola, sí, consistiria en veure quina és la millor manera, quina és la el que més s'ajusta a les nostres necessitats. No podem dir si és un autoconsum o si a partir d'aquí generarem energia perquè després ens compensin econòmicament, perquè encara no en sabem quin tipus de necessitat energètica tenim. Llavors, bueno, ara està tot, estem en fase d'estudi inicial. Sabem que volem això, sabem que això és el futur i sabem que aquí ha d'intervenir una figura público-privada o de comunitat on hi hagi una aportació veïnal. Això és importantíssim, perquè al final és un actor que s'implica, però també repercuteix en la seva economia. I, bueno, aquesta és la nostra idea, i de la d'altres molts municipis petits que necessitem anar per aquí.
Quan es preveu disposar d'aquest estudi?
Bueno, ara hem sol·licitat la subvenció. Llavors, aquesta subvenció hem d'esperar, o bé, segons el tipus de subvenció, el termini per respondre si te la donen o no és de 3 mesos, o bé perquè ho publiquen en el Boletí Oficial de la província, o bé perquè t'ho notifiquen de forma individualitzada a cada ens que ha demanat l'ajut. Llavors, bueno, ara estem amb aquest, l'hem sol·licitat abans del 9 de febrer, llavors estem al, no, aquesta s'ha sol·licitat a partir del 13 de febrer, que es va fer l'acord de Junta, estem a l'espera, estem en fase d'espera, si ens l'accepten o no.
Més recursos que s'han sol·licitat a la Diputació, adquisició de cubers i contenidors que han estat malmesos per Port Senglars. Perquè ens podem fer una idea del volum d'aquesta problemàtica, quants cubers té comptabilitzat l'Ajuntament d'Olèrdola que han estat objecte d'aquesta destrossa dels Ports Senglars?
Comptabilitzat, ara mateix, crec que no el tenim comptabilitzat, perquè al final és molt poca la constància que ens arriba a nosaltres. Algun veí, si queda tant en tant esporàdicament, et diuen, escolta, que vaig haver d'anar a recollir un altre cubell, però a mi m'arriben pinzellades. Les sol·licituds que entren per l'Ajuntament perquè s'han trencat o no, molt poques. O sigui, comptabilitzar, ja et dic, no, ara mateix no hem tingut una gran demanda ni ens baixa l'estocatge que tenim d'aquest material per això. Però sí que està clar que a la llarga haurem de tenir, és un recurs econòmic, o sigui, es tracta de comprar més cubells en previsió del desgast, del deteriorament. També sí que tenim queixes a vegades de que els operaris que utilitzen els cubers que els deixen, doncs, el deixen o cauen, no ho sabem com, de mala manera, i es piquen i llavors es malmeten els cubers. Llavors, bueno, no sabem si per sang o per no, però la qüestió és que ara mateix no tenim. Tenim sort, que sí que tenim molt Port Senglar, però que causi tants desperfectes no ens consta que sigui un daltabaix. Encara i així, doncs demanem un recurs fins a 10.000 euros, que si ens el donen, benvinguts siguin.
Més peticions, en aquest cas, una que té a veure amb la gestió, el suport sostenible d'infraestructura verda urbana.
Sí. Voldria explicar una mica el concepte de la infraestructura verda urbana. És tot aquell conjunt d'espais, siguin naturals, i ara pensem en espais com ara la zona de la muntanyeta, té una part natural i una part seminatural, perquè ha intervingut la mà de l'home. I després tenim el que són els jardins, parcs i jardins purament que estan en el nucli del nostre poble. Doncs nosaltres ja fa temps que vam detectar, i ens ho han fet arribar els veïns, la necessitat d'actualitzar els nostres espais verds. I aquí és on aquí participa l'acció climàtica nostra, o sigui, la nostra aportació per tal d'adaptar-nos al canvi climàtic és fer que els nostres espais, que actualment són espais, entre cometes, doncs, ajardinats, siguin més ajardinats, o sigui, que portin una infraestructura verda gran, que hi hagi cobertura verda. Aquesta cobertura ens ajuda a mantenir la temperatura, que està demostrat que baixa la temperatura dels nuclis entre 2 i 3 graus, com a ciutats de Barcelona, que arriben fins a 7 graus, on hi ha grans pulmons, grans jardins. Aquí doncs, no tenim aquests espais tan grans. Després, evidentment, que atrau el que és la biodiversitat de flora i fauna, amb els respectius molestes o no, però bueno, venen insectes i venen els ocells i tot això aporta una sèrie d'animals que enriqueix al final la biodiversitat i després el que generes espais de sociabilitat, o sigui, generes un espai que es presta a fer activitats molt més saludables, on hi ha un espai de conversa, de descans, un espai ociós d'apreciar la natura, un paisatge que a nosaltres ens agrada. I per tots aquests motius tenim pensat aquest recurs tècnic, que el que farà serà, tornem a fer el mateix, projectes i propostes de com canviar els nostres espais urbans.
I un altre recurs també que podem subratllar és el suport a la gestió de residus, neteja viària i economia circular. Déu-n'hi-do.
Sí, és com molt llarg tot i sembla com... Bueno, al final és un suport tècnic, també torna a ser tècnic, on ens donen unes propostes per tal de millorar la gestió de residus o la neteja viària o tot això des d'un punt de vista d'economia circular. Nosaltres, en aquesta subvenció que té diverses línies, hem demanat una línia de les dues que té que està relacionada amb la redacció d'ordenances municipals, propostes per reduir i anar cap a residu zero i un estudi de taxes i propostes de millora. Des que vam fer l'implantació del porta a porta, ja vam anunciar diverses vegades que per tal de poder fer una ordenança fiscal que s'ajusti a el que és la participació del ciutadà, necessitem un estudi econòmic de quina situació tenim i a partir d'aquí quina és la situació econòmica de la que ens va sent i cap a on volem. I a partir d'aquí establiríem una taxa. Llavors, és molt complex establir una taxa segons la taxa, segons la participació ciutadana i per això no ens ho vam pensar i quan vam veure aquest recurs tècnic van dir anem a demanar-la ja, sí o sí.
Per tant, hem d'entendre a partir del que explica ara que s'ha demanat aquest recurs per avaluar com ha de ser la nova taxa, hem d'entendre doncs, que de moment aquesta taxa no es tocarà, que es mantindrà el preu, l'import.
Bueno, a la finals d'any vam fer les modificacions pertinents a les diferents ordenances fiscals, entre elles de residus, i com vam anunciar, doncs sí que va haver alguna modificació en quant a la bonificació de deixalleries, però bueno, vam establir que es mantenien les taxes, es va canviar el redactat o els supòsits on que eren objecte de taxa, però la taxa com a tal encara no contempla la participació o la penalització en cas que no participin. Perquè és que és el que et dic, que ens falta, per fer això no es pot fer allò, com abans es deia, no? Si m'ho permets, el cuento la vieja, bueno, tanto por tanto, más o menos, no? Estimaciones, no. Això darrere d'un canvi, d'una fiscalització de residus, hi ha un estudi econòmic molt, molt intens i molt profund i necessitem dades. Ara mateix també ens falta encara obtenir el gruix d'aquestes dades i a partir d'aquestes dades, que és la mare dels ous, a partir d'aquí es farà tota la resta de valoracions de quin és el sistema més òptim i just, jo m'atreviria a dir, per tal de definir una, i proposar una nova taxa fiscal.
Fa ja més de mig any que està en vigor aquest nou sistema porta a porta extesa a tots els nuclis d'Olèrdola. Entenc també pel que diu que aquestes dades de moment no són suficients, les recollides fins ara en aquest marge de temps?
Sí, m'agradaria dir una altra cosa, però ara mateix nosaltres estem reclamant, si sabem, s'està complint amb la recollida, s'estan complint a les diferents fraccions, però ara mateix no disposem de les dades del retorn de que ens puguin dir, per exemple, quina és la fracció rebuts que s'ha deixat de recollir, per exemple, els polígons, que és una fracció que gravava molt la taxa, o sigui, a nivell de la despesa que a nosaltres ens comporta tot el sistema de recollida, el que es feia de residus als polígons era molt gran. Tot això, clar, ha desaparegut, aquesta recollida, perquè ara no entren les empreses. Hi ha l'obligació de que no entressin i s'ha fet real que aquestes empreses s'ho gestionen de forma particular. I llavors, per una altra banda, ens falta la participació i en quina fracció, en quines tones participen segons cada fracció els veïns. En tones, en quantitats exactes, no les tenim. Llavors, ens diuen que es compleixen, que es passen que les recollides són efectives, però, clar, ens falta aquesta informació objectiva i no provisional.
Per tant, de ben segur els veïns i veïnes d'Olèrdola el que hauran d'esperar en tot cas, en funció també del suport que rebrà de la Diputació per establir aquestes dades, que la modificació de les ordenances fiscals que puguin traduir-se doncs, amb algun canvi a la taxa de recollida d'escombraries ja serà doncs, per al 2024 en tot cas. Aquest 2023
sí,
això
sí.
Ja no es toca.
Això quasi segur, perquè a més un estudi d'aquest tipus, ja et dic, necessitem veure una evolució. No serveix de molt aquelles notícies que semblen molt, que són molt, molt alentadores inicialment, no? Que et diuen en menys de 2 mesos s'ha passat d'una recollida del 40% a un 80%, perquè tot això després s'ha de regularitzar. Llavors, bueno, això és així, és molt golós, és una notícia molt maca, però jo, al final el que ens interessa a nosaltres és, amb un any vista, vale, quina estabilització tenim d'aquest tipus de recollida, la participació que podem realment objectivitzar de tot això. Perquè a partir d'aquí, amb números objectius, podem fer una taxa que s'ajusti. Igualment així, insisteixo, com a regidora i com a persona que ha mirat moltíssimes ordenances i hem parlat amb molts alcaldes i alcaldesses, és que al final aquestes ordenances són de les que més van evolucionant al llarg del temps, eh? Perquè al final el poble es manifesta i té uns costums i segons els costums tens unes necessitats i generes uns residus i moltes vegades acabes ajustant, eh? Introdueixes ara un concepte, treus un concepte, modifiques... Per tant, és una ordenança que de tant en tant anirà sortint perquè inamovible no serà. Serà movible i adaptable.
I per això és important el que apuntava abans, disposar de dades d'aquest estudi tècnic, d'aquest suport en la gestió de residus per part de la Diputació, el que apuntàvem a l'inici de la conversa. La Diputació té els elements, la perspectiva i les capacitats tècniques doncs, per oferir tots aquests elements.
Sí, sí, sí. I esperem acollir-nos amb aquestes, que ens les donin i, a més, mantenir les, que també hem demanat altres sol·licituds que ja venim, són unes clàssiques per nosaltres i bueno, ja quasi que comptem amb aquest recurs econòmic i tècnic, no? Perquè bueno, no complim els barems, complim els requisits i, bueno, i com que són coses que nosaltres no ho sol·licitem apurant el termini de sol·licitud, sinó són dels ajuntaments que ho sol·liciten més d'hora, doncs bueno, encara que sigui concurrència no competitiva, però ho demanem molt a temps, esperem rebre aquestes subvencions.
Doncs estarem al cas de com s'acaben resolent aquestes peticions i les seves traduccions concretes directes en la gestió del dia a dia d'aquest àmbit de l'Ajuntament d'Olèrdola de Medi Natural i en la gestió d'aquests diferents serveis. Gràcies per explicar-ho, Mireia Mancera, regidora de Medi Natural de l'Ajuntament d'Olèrdola. A reveure i que vagi molt bé. Fins la propera.
Gràcies. Adéu.